amb tu. Gràcies.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
La Setmana Santa és considerada el centre de l'any litúrgic. Es commemora el cicle de l'entrada de Jesucrist a Jerusalem i la posterior mort a la creu i resurrecció. Les dates de la Setmana Santa varien cada any. Això és perquè el Concili de Nicea de l'any 325 es va decidir que la Pasqua de Resurrecció se celebrés el primer diumenge de lluna plena després de l'equinoxi de primavera, el 21 de març. Així, per saber quan serà Pasqua de Resurrecció, hem de mirar el calendari lunar. La data pot oscil·lar entre el 22 de març i el 25 d'abril. La Setmana Santa agrupa diverses commemoracions i celebracions. S'inicia el cicle amb el Diumenge de Rams, el diumenge anterior a la Pasqua de Resurrecció. Aquest dia se celebra l'entrada triomfal de Crist a la ciutat de Jerusalem en la benedicció de palmes i branques d'olivera. El Dilluns Sant es commemora la unció de Jesús a la casa de Llàtzer i l'expulsió dels mercaders del Temple de Jerusalem. L'endemà, Dimarts Sant, es recorda com Jesús va anticipar als seus deixebles la traïció de Judes i també l'episodi de les negociacions de Sant Pere. La conspiració de Judes Iscariot per trair a Jesús per 30 monedes de plata és el Dimecres Sant. El Dijous Sant és quan es recorda l'episodi en què Jesús renta els peus als deixebles, el Sant Sopar, l'oració de Jesús a l'hort de Getsemaní i com és apressat. Arribam al Divendres Sant, dia en què es commemora l'empresonament de Jesús, els interrogatoris d'Herodes i Pilats, la flagel·lació i la imposició de la corona d'espines, així com el viacrucis, la crucifixió i la seva sepultura. El Dissabte Sant és la vigília pasqual i es vetlla a Crist enterrat. El Diumenge de Pasqua de Resurrecció, a Balears, Catalunya i València, es fa la processó del Sant Trobament o de l'Encontre. Són dues processons que van a l'encontre, una amb la imatge de Jesucrist i l'altra amb la imatge de la Verge, que es troben a mig camí. Una vegada trobades, en alguns indrets les imatges boten d'alegria i tornen a l'església en cants de goig.
A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
El receptari Caules és un recull manuscrit d'unes 250 receptes de la cuina del segle XVIII.
Consultant base de dades.
En aquest document queda reflectida una recepta que indica que la maonesa és originària d'això, de Menorca.
Arxiu localitzat.
De tot això se'n va parlar a Tèntol amb un dels autors dels pròlegs d'aquest llibre, Joan Pons Alsina.
Play.
El manuscrit Caules és un receptari d'autor desconegut que conté 251 receptes de tot tipus d'ingredients i un exemple d'àpat en servei a la francesa per a l'ús d'una família molt benestant de Mahó en connexions culturals en diferents països del món i que pretén ser una obra útil per a la pràctica culinària d'una cuina adaptada a les necessitats i aspiracions d'una classe social mitjana-alta menorquina al voltant de l'últim terç del segle XVIII. És un document perfecte per entendre com cuinaven a la Menorca de la Il·lustració. I també és un tema ben interessant que volem comentar amb en Joan Pons Alsina, membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics i autor d'un dels pròlegs d'aquesta edició del receptari Caules.
En profunditat.
I ja tenim en Joan a l'altra banda del telèfon. Com estàu? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat a participar.
Gràcies a tu, només faltaria. Jo crec que aquesta notícia, que ja sabíem, més o manco, que la Mahones era originària de Menorca, però que haguem trobat un manuscrit del segle d'avui que ho corrobori, és la notícia d'aquesta dècada, gastronòmicament parlant.
No, té el seu interès, però pen jo que aquest manuscrit, a més de la salsa maonesa, té interès per molts altres motius, no? Per què? Perquè els receptaris que fins ara es coneixien procedien generalment de convents, no? Llavors, aquest és el primer, per dir d'alguna manera, en llengua catalana de Menorca, no? Que és pròpiament un ciutadà, un burgès, no? I això ja és una novetat, eh? És una novetat important. L'altra novetat és que també revela una societat ben interessant, ben curiosa, com era la de Mahó en el segle XVIII, no? Per tant, és un mirall, aquest receptari, fantàstic per endinsar-se en una societat molt oberta, molt esponjosa, des del punt de vista gastronòmic, però també cultural, no?
I tant que sí. I com dèieu, una peça única. Com la vareu trobar? Com aconseguiu arribar en aquest receptari, Joan?
Bé, el qui té tot el mèrit del món és en Pep Pelfort, que és un autor d'un dels capítols de l'estudi, és a dir, aquest receptari publicat per Barcino i Set Portes, que dins una col·lecció de receptaris històrics de cuina catalana, té diversos estudis. Té l'estudi d'Andreu Vidal Mascaró, per la part de filologia, en Pep Pelfort, per la part de gastronòmica, i la història, per part meva. Doncs en Pep Pelfort, resulta que, consultant un llibre d'en Pere Ballester, el llibre famós de Recibària, parla d'aquest manuscrit, no? Uh-huh. Llavors, del manuscrit objecte de castellació. Llavors, a un moment donat, cercant els manuscrits que citen en Pere Ballester, se n'adona que aquest manuscrit ha d'estar en mans dels descendents d'un intel·lectual ciutadellenc que va viure fins a finals dels 1970, aproximadament. No? Llavors, va parlar amb els descendents diuen, ja se crema el llibre, el manuscrit, no el tenim present tenir-lo, però ja el cercarem, finalment el troben, i llavors s'adona el cas que el volien vendre. No? I amb aquestes, en Paco Peralada, de les Set Portes, mm-hmm, el va comprar per facilitar l'edició d'aquest manuscrit, per facilitar l'edició.
Sí, fa un bon recorregut, idò.
Sí. Primer es va fer una feina de recerca, de la recerca documental, i després es va tenir la gran sort de que el mateix editor les Set Portes el comprés, no? Mm-hmm.
Joan, ara ja sabem que la Mahones és menorquina, però perquè fins ara no ho havíem pogut certificar. Necessitàvem aquesta baula que ha superat a receptar i caules perquè ja hi hagués en Santigó que pertoca una recepta d'aquesta salsa?
Sobre la salsa maonesa realment s'havia escrit moltíssim, no? S'havia escrit moltíssim perquè, bé, tot fa pensar que en l'època de l'administració francès, els francesos, entre 1756 i 1763, se l'havien enduit a França, no? I allà la van divulgar amb el nom precisament de salsa maonesa, no? Aprofitant la benentesa de la conquesta de Menorca. A través ara d'aquest manuscrit es veu perfectament que té aquesta procedència menorquina, no? Ara, jo insistesc, no me detendria tan sols amb el fet de la salsa. És un llibre molt interessant en tots els sentits.
I tant, perquè ja sabeu que els periodistes són de titulars, Joan. Nosaltres
vos sí,
entenem.
Sí. Sí, sí, però jo penso que no tan sols els menorquins i vicencs, mallorquins i catalans interessats en la gastronomia poden disfrutar d'aquest llibre per el tema de la salsa bonesa, sinó per tots els plats que surten, perquè no són els plats típics que una família humil menorquina menjava al segle XVIII, que els menjars típics menorquins del segle XVIII per les famílies més humils eren molt, molt limitats, i bàsicament eren els oli i aigües. No? És a dir, aquells sofrits, no massa fets, no? Amb component d'aigua i acompanyats, no? d'altres productes. Doncs si estiu les figues, però ara, per exemple, en aquestes èpoques serien els espàrecs, etcètera, etcètera, no? Llavors, no és aquest tipus de cuina de la qual parla el receptari Caules, sinó d'aquells plats de senyor, de burgès, que permetien convidar diumenges i dies festius, amb la qual cosa ens retracta, bueno, una societat dinàmica, molt... És curiosíssim aquest receptari, perquè no tan sols diu a l'estil anglès o l'estil italià, sinó a la moda. És a dir, que té interès es qui ha preparat el manuscrit, que no sabem desgraciadament qui és, perquè és anònim, en fer innovació, en fer modes. No? Per tant, també és un altre element cultural interessant des del punt de vista de la història de la gastronomia.
Som en conversa amb en Joan Pons Alsina, un dels autors dels estudis introductoris d'aquest receptari Caules, cuina menorquina del segle XVIII, que acaba de publicar Barcino dins la col·lecció Set Portes, receptaris històrics de la cuina catalana. Una de les peculiaritats que té aquest receptari, com molt bé posa la faixa que acompanya en el llibre, que és el primer, la primera recepta documentada de la salsa maonesa, ja hem incidit, i volia demanar-vos qui era la família Caules, perquè clar, deies, és un receptari anònim, però sí que se sap una mica que pertanyia a una família burgesa del segle XVIII. Què en sabem d'aquesta família?
Ben poca cosa, aquesta és la veritat. Pep el Fort va identificar aquesta família a través precisament del banquet que surten en els del receptari. El receptari surt un banquet i amb motiu d'unes noces d'aquesta família va trobar que eren ells, no? que era aquesta família. Però realment sabem molt poc o ben poc d'ells. Però això és extensible, penso jo, a la major part de famílies ciutadanes i burgeses menorquines de l'època. És a dir, dins història de Balears i de Menorca encara tenim molt per sobre, molt per investigar, no? De famílies com la mateixa Caules, però després tindríem la família Poli, una família importantíssima, la família Seguí. Teníem moltíssimes d'aquestes famílies que van conformar una classe mitja-alta que es feien amb les famílies de cavallers, que bàsicament els cavallers eren a Ciutadella, no? S'hi relacionaven i aspiraven. És a dir, per tant, és un estrat social, com dic, importantíssim, però que encara en tenim molt per sobre. En tenim molt per sobre. Es demò, és evident que es dedicava molt al comerç, més que al patrimoni agrari, en les finques, era l'activitat comercial, amb el port de Mó, no? Amb el lliure comerç que van introduir els inglesos. No? Però bé, en tot cas, penjo que gustos de cavallers i ciutadans en aquesta època, després de 60, quasi 70 anys de domini anglès, eren molt, molt, molt equiparables, molt equiparables.
M'ha fet gràcia el llenguatge que utilitza, sobretot les primeres receptes, per fer uns bifestecs a l'anglesa posa l'italiana, o per fer boletins de bifestecs de carn, que era quan encara la paraula no havia evolucionat cap a bistec, i llavors també la manera de dir cobròmbols. És un receptari que va beníssim també per entendre una mica com era el vocabulari d'aquella època, i volia demanar-vos, Joan, quin era el tipus de cuina que practicaven en aquesta burgesia il·lustrada del segle XVIII a Menorca. Ho dic perquè no sé si era una cuina ja que havíeu passat el domini anglès influenciada per la cuina anglesa, més influenciada per la cuina francesa, perquè de fet hi ha un plat que, segons he pogut llegir, que és el pastís de colomins de pasta enfoiada, que se correspon o s'assembla molt a una recepta que es feia en el cafè anglès de París del segle XIX. No sé si hi ha molta, si la cuina és més afrancesada, més d'inspiració anglesa, o és menorquina autòctona.
A veure, jo penso que menorquina en el sentit de que aquella societat se sentia menorquina, però als mateixos temps diferent. En quin sentit ho dic? En el sentit de que et sentia cosmopolita. I com que et sentia cosmopolita, era porosa. Era una esponja. Per tant, no podem dir, no, és que els menorquins o la cuina que era britànica, o era francesa, o era italiana, o era espanyola. No, era menorquina, però amb la suma de totes aquelles influències. No deixaven de ser menorquins, però al mateix temps eren diferents, no? I això, en certa forma, també es dona amb els altres elements artístics que es donen en aquesta mateixa època, a Menorca. No? Per què ho dic? Ho dic perquè, per exemple, en matèria de pintura, no? En pintura trobam el desenvolupament de l'aquarela. L'aquarela és un fenomen britànic. El segle XVIII és quan floreix l'aquarela, bàsicament, a Regne Unit, no? Però també hi ha l'oli, no? Hi ha, al mateix temps, gèneres, com el gènere de les vedutes, és a dir, les vistes, no? Però també, al mateix temps, hi ha petits retrats o dibuixats de personatges populars, no? Fets a l'aquarela, que fan esquí, son pare Chiesa, no? Clar, que és un altre gènere, un gènere més relacionat a vegada amb la voluntat de que els passavolants que es deien, passaven per Menorca, no? S'enduguessin un souvenir, no? I llavors li compraven, doncs, aquella aquareleta, no? És a dir, per tant, insisteixo, és menorquí, però al mateix temps amb una amalgama d'elements que el fan ser extraordinàriament diferent, molt diferent, únic, diria jo.
I era una cuina amb restriccions? Hi havia ingredients que pels fet de ser illes, com has estat tota sa vida, aquí no arribassin? O era una cuina variada i cuinaven tota casta de plats i de novetats?
Bé, hi ha elements que és evident que els duen de fora, no? Ja per començar, les espícies, no? Tota espícia no es fa a Menorca, no? Després, clar, hi ha elements com la patata i el moniato, que, clar, que són d'incorporació relativament recent, no? És a dir, per tant, que encara històricament, no, tindran molt per desenvolupar. Ara, per exemple, la patata és un fenomen normalíssim dins la nostra cuina, no? En canvi, en el D8 va costar molt que s'introduís, no? I es moniato igual, no? Va costar, no? I naturalment es van dur de fora, no? Doncs que tots aquests elements s'han de tenir també en compte.
Clar. Una cosa que volia demanar-li, Xisco, amb Joan Samones, deien que la feien tornant a la Monesa amb ball o no?
Bé, és a dir, s'ha de suposar que s'introduís elements afegits, naturalment. Uh-huh. És a dir, a veure, estem parlant d'una cuina, com dic, que parteix d'una base, però que després se li van superposant elements, no? Que s'ha de tenir molt present aquest fet, no? És a dir, estem parlant d'un receptari en forma de model, per dir-ho d'alguna manera, no? I que després, dins la cuina, la cuinera de torn, o el cuiner de torn, el criat de la casa, de la cuina, hi afegirà els elements que cregui tal vegada, o tingui més a mà, no?
Som en conversa amb en Joan Pons Alsina, que és un dels prologuistes de Receptari Caules, cuina mallorquina del segle XVIII, publicat per Barcino. Ja heu dit que no només mos havien de fixar-se en la maonesa, però sí que és un dels fets que nosaltres més mos ha cridat l'atenció. De fet, per una raó de transcripció, ha fet que fins ara no s'hagi reconegut la seva procedència. Recorden que a principis del XIX, a França, un impressor va invertir l'orientació de la caixa de la lletra H de maonesa i la va convertir en una Y de mayonís, i el 1811 es va publicar com a poulet mayonís, i a partir d'aquí els francesos se la varen fer seva. Abans de dir-vos adéu, Joan, ja s'ha parlat en l'Acadèmia Francesa per dir que, per favor, corregeixin aquest greuge històric, aquesta apropiació cultural que han fet amb aquesta salsa, i que se reconegui d'una vegada ja per totes, a partir d'avui o de després ahir, que la maonesa és menorquina? O encara allò que seran els gastrònoms menorquins no han mantingut aquesta conversa amb els seus homònims francesos?
Jo crec que no l'han tingut en aquesta conversa, no?
És una conversa que tenim pendent, estimat. És a dir, a partir d'ara, França ja s'ha aprofitat massa d'aquest gir d'un H. A partir d'ara, Menorca, una altra vegada el mapa, no només per aquesta salsa, sinó per tot aquest receptari, però bé, la salsa sí que s'ha distribuït arreu del món i no hi ha plat de patates fregides o de peix o un bon bistec arrebossat que no dugui una mica de maionesa de vora.
Sí, sí, no. Per moltes raons s'hauria de tenir un diàleg amb la cuina francesa i els gastrònoms francesos, per molt d'elements. Primer, perquè és enriquidor, no? És molt enriquidor tenir converses i saber exactament els plats com van i com venen, no? Perquè la gastronomia és un fet cultural, absolutament cultural, no? I, per tant, tot allò que ens permeti parlar en coneixement de causa i d'una manera enraonada i d'una manera sàvia, benvingut ha de ser, no? I, per tant, jo demanaria a tots els gastrònoms de Balears, catalans i d'arreu, doncs això, tenir conversa amb els gastrònoms francesos per parlar-ne, no?
Joan Pons, ets un home...
I ja t'he dit, no tan sols de so, sinó de mil coses, també.
Ets un home conciliador, però bé, queda pendent aquesta reivindicació de la salsa maonesa com una salsa menorquina. Si vol interès aquest tema, tot això i molt més ho trobareu a Receptari Caules, cuina menorquina del segle XVIII, que ha publicat Barcino, un dels prologuistes de la qual ha estat en Joan Pons Alsina, en què hem mantingut aquesta conversa per parlar de la cuina que es feia a Menorca, a Margarida, del segle XVIII.
El segle XVIII, i molt interessant ha estat, Joan, moltíssima gràcies. Ha estat un plaer.
Igualment.
Una ferrada forta.
Una forta abraçada, sí.
Gràcies, Joan.
Vida l'arxiu.
IB3 Ràdio és cultura. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Equip de Guàrdia. Pep Díaz.
A Mallorca, més concretament a Palma, és tradició que el Divendres Sant es representi el Via Crucis, basat en el text que Llorenç Villalonga va escriure el 1961. L'obra es comença a representar l'any 1985 pel grup Taula Rodona i l'escenari són les escales de la Catedral de Palma. També el Divendres Sant hi ha altres indrets que ens ofereixen els davallaments de forma espectacular, a més de la processó del Divendres Sant. Així podem parlar del davallament de Falanich, que es fa a les escales de l'església parroquial de Sant Miquel des de 1975, a càrrec de la creuada de la Modiví. Cada any s'han incorporat nous elements. Els actors són falanitxers que viuen al municipi que hi participen activament. L'any 2011 varen ser més de 130 actors. Les escenes que representen a Falanich no són sols del davallament, sinó que també inclouen el darrer sopar, l'exe home, la trobada amb Maria i la primera caiguda, entre d'altres. Sense deixar Mallorca, però ara al pla, també tenim el davallament de la Creu de Sineu, amb un caire teatral i silenciós, ja que s'escenifica el moment en què els deixebles de Jesús el davallen de la creu per dur-lo fins al sepulcre. També hem de parlar del davallament de Pollença, que va ser declarat d'interès turístic l'any 1968 i és una de les representacions més antigues de teatre sacre. La representació consisteix en desclavar Jesús al l'oratori del Calvari i baixar-lo en processó pels 365 esglaons, un esglaó per cada dia de l'any, i que hi ha des de l'oratori fins a l'església parroquial de la Mare de Déu dels Àngels. L'espectacularitat de l'espai i el silenci sepulcral que s'hi respira, sota la tènue il·luminació de les torxes, han fet del davallament de Pollença un dels actes més importants de la Setmana Santa. El seguici processional els formen els cireneus, les diferents confraries de centurions, ermitans, amb dones endolades i tot un seguit d'homes que llueixen la típica capa pagesa mallorquina i que representen els antics senyors i amos. Algunes d'aquestes capes tenen entre 100 i 150 anys, ja que és una peça de roba que en algunes famílies ha passat de generació en generació.
A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
Situem-nos en el santuari de Lluc, a Mallorca, concretament a la plaça del Lledoner, des d'on parteix un camí empedrat, en el que hi ha cinc monuments de pedra que representen els misteris del Rosari.
Indexació de dades.
El quart misteri que hi ha en aquest camí se va esfondrar el 2021 i en aquests anys s'ha anat recuperant.
Revisant catàleg.
Ara, Celi Bosch, en el programa Entre avui i demà, va comentar la tasca de recuperació feta amb la restauradora Sílvia Giovanni.
Així és per l'ansió. Inici de reproducció.
I així sona el misteri o la festa d'ells, un drama cantat d'origen medieval que relata la dormició, l'assumpció als cels i la coronació de la Mare de Déu. El 18 de maig del 2001, la UNESCO va declarar el misteri d'ells obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat. I sobre l'origen d'aquest misteri d'ells hi ha dues teories. La primera vincula la festa amb la conquesta de les tropes del rei en Jaume l'any 1265 i l'altra intenta donar al naixement del misteri un origen miraculós. Explica que l'any 1370 es va trobar el llibret que descrivia el rite de la festa al costat d'una figura de la Verge a l'interior d'un arca de fusta. I això ens du a la primera excepció de misteri, que és el ritu religiós secret, el qual no són admesos sinó alguns iniciats, com el misteri pasqual, que comprèn la passió, mort, resurrecció i ascensió de Jesucrist i que es fa present en cada Eucaristia.
És el nostre deure i és la nostra salvació que sempre, Senyor, vos alabem, però més que mai en aquest dia que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Perquè Crist és l'anyell vertader que esborra el pecat del món. Ell, morint, destruïa la nostra mort i, ressuscitant, ens ha tornat a la vida. Per això, plens de la gran alegria de Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra, tot el món exulta i també els àngels i els sants canten l'himne de la vostra glòria dient...
ara que el que sona és la música dels Blavets del Lluc i ens situen en el santuari del Lluc, concretament a la plaça del Lledoner. Allà darrere de sa fonda hi ha un camí empedrat que puja al lloc on la tradició situa la trobada de la Santa Figura. I en el camí de pujada hi ha un petit cementeri a l'ombra de l'Alzinar i els 5 monuments de pedra amb els 3 alts relleus de bronze que representen els misteris del Rosari, és a dir, goig, dolor i glòria. Són obra dels arquitectes Joan Rubió i Guillem Reinés i de l'escultor Josep Llimona amb l'assessorament d'Antoni Gaudí. L'itinerari dura una mitja horeta i en arribar al cim, on podeu descansar en una esplanada, contemplareu la panoràmica de la Vall de Lluc, del Clot d'Ubarca, les teulades del santuari i les muntanyes de la serra. I ara, just fa un any, que es va presentar la reconstrucció del quart misteri de Lluc, que es va enfondrar l'any 2021 després d'unes intenses pluges. Així ho contaven a IB3 Notícies.
Ha estat una feina laboriosa per les dificultats del terreny i també per la magnitud de les peces, però finalment ha estat possible gràcies en part a l'aportació del Consell de Mallorca, que hi ha destinat més de 300.000 euros. També ha col·laborat amb aquesta restauració la Fundació del Santuari. Bé, l'execució ha durat 7 mesos, més un any més de planificació. S'han aixecat les pedres una a una i també s'han restaurat les peces de bronze fetes per l'escultor Josep Llimona. Bé, hem de dir que queda restaurat així el quart misteri, dels 5 que hi ha aquí a Lluc. Cada misteri, hem de recordar que representa escenes de la vida de Jesús i és una guia per resar el rosari.
Nosaltres hem xerrat a la restauradora i conservadora de béns culturals Sílvia Giovanni, de l'equip que ha recuperat el misteri, format també per l'arquitecte Joan Soler, l'arquitecte tècnic Samuel Pérez i la restauradora Catalina Mas.
La meva feina era molt específica perquè era la restauració dels 3 relleus de bronze que formen part d'aquest gran monument que és el quart misteri, que bé, com sabeu, n'hi ha 5. Pues un d'ells va caure en el 2021 per les fortes pluges i perquè ja tenia problemes en els fonaments i va caure. I se van recuperar aquests tres relleus metàl·lics per la seva restauració i després tornar-los a col·locar quan el misteri, el monument de pedra, s'havia restaurat i s'havia reconstruït. Cada misteri, cada monument, té 3 relleus. Sempre segueixen com el mateix ordre. Un té forma d'arc de mig punt, que representa el goig. Un altre, que representa el dolor, té forma quadrada. I el que representa glòria és un cercle. I són uns relleus de bronze que són diferents imatges. Se varen fer a principis del segle XX per l'escultor Josep Llimona i se varen fer a Girona pel fonador Esteve Barberí. I són bastant grans, o sigui, aquest monument té molta entitat i, per sort, quan va caure, tot el monument, els relleus, no varen patir molt de danys. La dificultat de la restauració quan xerran de metalls és l'estabilització del metall. És complicat perquè de vegades pot donar sorpreses. Aquesta intervenció se va basar sobretot en la neteja per retirar dipòsits de diferent naturalesa, terres, excrement d'aus, restes de morter de calç i sobretot restes de dipòsits de productes de corrosió inestable que realment és el que fa mal en el metall. I després se'ls va aplicar un inhibidor que serveix per frenar aquesta oxidació i després un material per protegir-los. L'objectiu de la intervenció era millorar la lectura, retirant tots aquests dipòsits, però sobretot garantir l'estabilitat dels metalls i ho hem aconseguit perquè 6 mesos després de la intervenció vaig anar per revisar-los i realment estaven molt estables i espero que continuï així. La intervenció va ser in situ, es va fer allà mateix per evitar traslladar aquestes peces tan grans i evitar que poguessin sofrir danys durant el transport. Va estar amb jo un company que nom Joan Gual, anàvem guiar cada dia, jo pensava, clar, fer aquesta excursioneta cada dia, pujar lluc en el cotxe, després arribar fins allà, pensava, serà molt adiós, serà... arribarem cansats ja per començar a fer feina. Però he de dir que el més satisfactori va ser fer feina allà, fer feina amb l'equip, perquè tot varen ser facilitats, i també fer feina en aquest entorn natural tan especial i tan espiritual. La veritat que ha estat una feina molt, molt agraïda.
Equip de guàrdia.
La Setmana Santa al món. Un dels símbols associats a la Setmana Santa són els ous de Pasqua, símbol de fertilitat i nova vida. Originàriament, els ous es pintaven de colors llampants per representar la llum de la primavera i a l'època medieval es regalaven als criats. Si ens centrem en els colors dels ous de Pasqua, a Grècia són vermells, en commemoració de la sang de Crist. A parts d'Alemanya i Àustria, de color verd el Dijous Sant. També a Àustria s'hi aferren diverses plantes a l'ou i llavors es bullen. Quan es lleven les plantes, l'ou queda amb un patró decorat d'un blanc lluent. A Eslovàquia es decoren els ous amb dedicats patrons daurats i platejats. Els polacs i ucraïnesos també empren colors llampants per decorar els ous de Pasqua i es decoren estil pisanki. Això és, s'aboca cera d'abella fusa sobre l'ou blanc i llavors se banya amb diverses tintures. Després de cada bany, se torna a pintar amb cera de forma que a poc sorgeix un complex patró de línies i colors. A Alemanya, els ous de Pasqua es buiden pels forats que es fan, llavors se pinten i se pengen als arbres. També es lliuren als infants acompanyats d'altres regals. Pel que fa a la mona de Pasqua, és una tradició típica de Catalunya, que el padrí o padrina de fons regali als fillols un pastís d'aquest tipus el dilluns de Pasqua. És un costum documentat des del segle XV, encara que l'elaboració era bastant diferent a la que coneixem actualment. Antigament, la mona estava feta de pa i tenia forma de xot, gallina, lluna, vaixell, molí, però en cap d'ella hi mancava l'ou de xocolata. Deixem enrere Europa i anem fins a Mèxic. Allà la Setmana Santa coincideix, segons l'antic calendari indígena, amb el mes en què es venera els déus del blat de moro i les dualitats masculina i femenina. A Mèxic, quan acaba la setmana, és tradició cremar la figura de Judas per simbolitzar la purificació del cos mitjançant el foc.
I de tres ràdios... música. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Les caramelles sonen a Eivissa i Formentera durant les matines de la nit de Nadal i pel dia de Pasqua durant la missa, i són bé d'interès cultural declarades pel Consell Insular d'Eivissa. Les caramelles de Nadal es toquen després de l'Evangeli i van acompanyades de tambor, espasí, flauta i castanyoles. Dos cantadors caramellers, que duen l'espasí i les castanyoles, es posen una a cada banda de l'altar mirant-se, mentre que els caramellers del tambor i la flauta es posen davant l'altar. Així comencen a cantar les caramelles de Nadal, que són una narració del naixement del bon Jesús escrites en català antic. Hi ha d'altres caramelles, com les de Catalunya, que només es fan en finalitzar la Setmana Santa amb lletres religioses, però també amb temàtica quotidiana. La història de les caramelles es remunta als segles XVI i XVII. A molts països europeus es va popularitzar el costum que grups d'homes sortissin a cantar pels carrers a l'inici de la primavera o al final de la Setmana Santa i primers dies de Pasqua. La temàtica de les caramelles ha variat amb el temps. Al principi eren lletres satíriques que derivaren cap als temes de caràcter religiós i de germanor.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Quan arriba a Pasqua és inevitable fer comparances, encara que sempre el resultat és el mateix. Panades com les que feien altres, no en trobes enlloc.
Revisió d'arxius.
I qui diu panades, diu raviols, crespells, formatjades...
Arxiu localitzat.
I durant el programa El Dia, varen convidar la cuinera Margalida Alemany perquè aportés les seves receptes de la cuina tradicional i típica d'aquestes dates.
Preparat l'àudio seleccionat.
El temps de moltes coses, de panades, de formatjades, de raviols, de crespells i de rebosteria típica d'aquesta època, companys.
Ben cert, i hem de dir, Marta, que tothom té la seva pròpia recepta familiar, però sempre mos agrada conèixer, descobrir i saber els secrets dels altres, perquè les panades ens quedin boníssimes o volen saber també com aconseguir que els raviols no vessin i mos quedin de revista.
Així és, i per això nosaltres havíem convidat a tota una experta, una Margarida Alemany, que té unes manetes d'or per fer aquestes coses, perquè és una gran cuinera, i volen que ens conti qualque truc per triomfar en la pastisseria de Setmana Santa. Margarida, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Nosaltres venim aquí com alumnes, com si anéssim a sí. les teves classes de cuina, estem aquí per prendre nota. I t'hauria de demanar d'entrada si l'èxit d'unes panades és la qualitat dels ingredients. Perquè de vegades vivim com molt obsessionats en què es passi, que ara ho comentàvem a primera hora, que es passi que mos quedi bé, tenir que ocupes tant una hora, però si la teca que hi posam no és bona, la panada difícilment quedarà del tot bé.
No. Mireu, el primer de tot, crec que amb bona farina, bon seïm, els ous freds, la sucre, si són dolços, soli i el suc de taronja. I llavors també hi ha moltes maneres. A la massa no hi poden posar tots els germans.
Clar, perquè diuen que, per exemple, una mà calenta...
No
és bona per per pastar, per dir-ho d'alguna manera.
Jo, per exemple, mira, hi ha un truco que troc que va molt bé, que és posar el seïm. Jo ara vos diré la recepta de dolces.
Molt bé.
De panades dolces. Ja comences obrint un meló interessant, panades dolces.
Les dolces són les úniques que interessen. Jo no vaig al debat. Dolces sempre.
Sí. Mira, jo sempre poso 400 de seïm, 400 de sucre, un tassó d'aigua ple d'oli, no 0,4, però que sigui bo, que no sigui tal. 10 vermell d'ous i el suc de taronja, la mateixa quantitat de soli. Jo agafo el turmix i li dono en el turmix i faig la crema. Vos ha de quedar una crema. El turmix no és cap a la dreta i cap a l'esquerra. Sempre és cap a la dreta.
Com les gues de rellotge.
Això mateix. Curiós. I llavors, anant tirant la farina, fins que veiem que el turmix agafa, trem el turmix, el desenxufam, i anant tirant la farina, però sempre cap a la dreta. Cap a la dreta. I la farina, quan se desferra, és que la panada ja té la farina que toca. Llavors, no es dona punt. N'hi ha que donen allà. No ho cregueu. No. Jo poso un paper d'aquests sulfuritzats, tomb la farina, n'hi poso una miqueta per damunt i li dono dues voltetes. S'ha acabat. Llavors, la gent ha de tenir preparat una cinta de paper sulfuritzat, un clip, i llavors posa un quadret de paper i en el quadre de paper posam cebolla i fem la panada. La carn l'han de regular diantes. Li han de posar sal, prebabó, que sigui de cap prebabó, un poc bo, no podem anomenar puestos, però que sigui bo.
Ja mos hem entès.
Llavors pots la xulla, una talladeta de xulla i un poc de sobrassada bona. Jo els de faig de porcella, perquè hi ha gent que no li agrada el xot, però en el xot el mateix. I no han de ser trossots, han de ser trossos petits i ben plena. Una vegada que tu la tens plena, llavors hi poses la tapadora, i quan hi poses la tapadora, tu l'alces per amunt l'espanada. tu xafes i vola.
Tires un palineu.
Sí.
Val.
Però la vas tirant i llavors fas pessigadetes. Quan és dolça, han de ser pessigadetes, una de vora s'altra, una de vora s'altra, una de vora s'altra. El paper...
Com una corona, en aquest cas, no?
El paper i un clip. En el forn, 40 minuts, segons el forn de les persones, 40 a 180. A la meitat de cocció, jo de vegades hi pos un paper a damunt. El forn a damunt i a baix, no just a baix. I a meitat del forn. Mai han de posar una panada a baix de tot, perquè se crema i a de dintre queda cruota.
Masterclass. Tan bé que jo crec que fins i tot me sortirien. Margarida,
és vera, sí, que les poden sortir. Superbé. I llavors faig unes altres de verdura. Les de verdura els faig llises, que és un tassó de llet, un tassó de saïm i un tassó d'oli. Poc llet, perquè la pasta no vol repetir-se.
Sí, per favor, perdona, Joana, un petit incís, que mos poden recuperar la carta, que conèixer aquestes receptes de primera mà de la mà d'Anna Margalida, explicades en tot tipus de detall, clar, si no ho ha arribat a temps... Jo, així més o menys com ha donat...
Totes l'hem apuntada.
Sí, l'hem apuntada, però que si no mos recuperau a la carta, sí. Que sí, continua, Joana, volia fer-hi aquest punt.
No, anava a dir això de xaïm, no?, perquè també és vera que fa una mica de grura.
Sí, hi ha de sabó. L'heu d'ensumar antes sempre, i heu de mirar, si ho podeu comprar de matança, que el fain ells, que sigui bo, no compreu seguint de segon per on.
Avui parlaven també, Margarida, d'aquest tabú que hi ha de farcir les panades de coses que no sigui d'esfarcir canònic.
Sí.
És a dir, carn i pèsols, n'hi ha que en fan de mussola, n'hi ha que en fan de verdura, però ara també hi ha altres modernos. Na Margarida Alemanya està favorable, està a favor d'aquesta customització, sí, de la panada?
Mira, jo crec que la panada l'haurien de tractar un poc més bé. De vegades vas a puestos que no te fan quedar bé quan te la menges. I crec que ja que ho fem, ho hem de fer bé. Jo la faig una de verdura i hi porta d'haver 10 verdures i bolets. I aquesta panada la faig dolça i de verdura. I n'hi ha que la volen llisa, perquè tinc amics que de vegades me demanen que els hi ajudi i els hi ajut. I certa verdura els faig de pèsol, de catxofa, amb favetes, espàrits, llavors hi poso espinacs, hi poso porro, hi poso una ceba morada, i llavors hi poso portobello, tallat molt petitó, o picornells, i després un poquet de sobrassada, una miqueta de xulla, una miqueta de botifarró, i ben, han de ser un poquet alegres, aquestes.
I és una innovació, vull dir, no és la típica ni d'això.
I pèsol, dirà bé, que, bueno, pèsol, Andrei diu un pèsol de garrova, en el pèsol de color de bona, i llavors n'hi ha unes que la gent, crec que hi ha molt poca gent que el te conegui. Són, jo vaig anar a un pòsol un dia i me van dir: ara te convidarem, fa molt d'anys, a una panada de botifarra. Ja veig, una panada de botifarra. Va fer una impressió. Bueno, idò, la panada de botifarra per jo és espectacular. Et passa dolça, i hi pos una miqueta de cabell d'àngel, llavors hi pos encarabassat vermell, el verd, i el verd i el blanc, els tres encarabassat. El detall, finets, i la miqueta de cabell d'àngel. Llavors hi pot sobrassada per de dins, i faig la panada. Ara direu, idò m'agradaria que la tastàs una aquesta
panada.
Jo en
cabell d'àngel l'he provat en xot, que a vegades el xot, en Xisco ho deia, té aquest gust fort, a vegades no a tothom li agrada, i amb el cabell d'àngel, que no és una cosa que m'agradi molt, aquest contrast és vera que...
I si no hi vol posar cabell d'àngel, li pot posar una confitura d'ubercoca de pruna, que és àcida.
Que també és una manera, no?, de fer una
panada. I aquesta panada, quan la tallau, i això ve que la feien sa noblesa, en el segle no sé quant, les seues panades, per això se deien panades de botifarra.
Ah, mira.
Que bé, de sa noblesa que feia aquestes panades i li deien de botifarra.
Dels botiflers, sí. I Marilida, te volia demanar, com evitam que sa pasta, un pic que ja l'han cuita i ja tenint ses panades, a vegades agafen com a humitat?
Sí.
I a mi això me fa un rabier. Perquè llavors te queda allò super tou, super bla, i dius...
Sí.
M'havien quedat melassa...
Sí.
I ara han perdut 20 cavall de força perquè m'ha quedat sa pasta com a humida.
Sí.
Això com ho evitam?
Mira, el primer de tot, la panada, quan la traï del forn i això, sempre l'heu de posar a un puesto, no poseu mai a un puesto de que hi hagi humitat. I els hi ha de tocar un pot d'aire. I també va bé, canter de menjar-la, li pegueu un copet de forn. Jo m'agrada tenir forn calent, i l'heu de posar a 200 en el forn. I just l'heu de posar 3 minuts i tornareu a menjar les panades així com toca.
Margalida, mos encanta xerrar i menjar panades, però jo, que som molt llèpola, també t'he de demanar per rubiol, sobretot per la pasta, perquè també tothom té la seva recepta particular, cada família té la seva, que meva, per exemple, la fem amb una mica d'anís, recepta de la meva perdina que conservam i que procuram fer cada any. Quina és la recepta per una bona pasta de rubiol que no s'espanyi, que no faci cruix i que no vessi tot allò que li posis de dins?
Sí. Mira, l'ho de vessar també és important del mal que fagueu la pasta. Ja vos ho he dit, de vegades deixant posar nenins que n'han d'aprendre i tot això, però val més fer un pastor per ells, que feien el que vulguen, però que no espanyin l'altre. Jo pos una tasseta d'oli d'aquestes xícares que deien
estona.
Sí, però un poc... Vull recordar d'aquells que eren un poc més llargues.
Sí.
Una de suc de taronja, una de cim,
tots apuntam-ho.
Una del Porto.
Com si fos moscatell.
Sí, però a mi va Soporto.
Soporto, val.
Soporto. I després, 4 vermell d'ou. I la farina que se veu.
Llavors,
de fer un paper, un rotllo, igual que si faguéssim una lluna, i poseu a fer... Primer, quan teniu la pasta, heu de fer... Si voleu fer 40 rubiols, han de fer 40 bolletes. I surten totes iguales. No porta la balança. Van sortint. Llavors, feis paper redó, posam-ho damunt i l'aplanau. Jo, de vegades, si no teniu un rodillo, agafar una botella. A dins la cuina han de ser pràctics. I llavors, poseu. Mai l'heu de posar ben al mig. L'han de posar a la part de davant. A la part de davant. I llavors doblegau en el paper. I quan teniu doblegat, heu de donar forma, les estidores, i llavors jo sempre agaf el cobert, que diguem, la forqueta, la part de dalt, i la marc ben marcadeta. I així. I llavors sempre, sempre... A la panada, tampoc no ho han dit, amb una forca, en la forqueta han de fer 3 foradets perquè surti l'aire. I en els rubiols els heu de fer el mateix.
I després ja si són de pèsols, ja anant fent aquest codi que només coneixen
més,
alguns,
rubiols,
no?
En podeu fer de lo que vulgueu, també. No em porta ajut de confitura.
Sí, però una Margalida deia que no era partidari de fer per naveta i sa mare.
No.
I
no.
Després congelar, que jo ho trobo molt pràctic, perquè ja que t'hi poses, dius, vinga, que n'hi hagi. No, eh?
No. Jo, per exemple, els coca-rois, m'és igual fent molts, però panades, arriba un moment que també te canses de menjar. Jo diria, jo la recepta que vos he donada en surten de 8.
Ja està bé, ja n'hi ha acostament.
Vas allà aprofitant que tenim a Maribel Alemany aquí amb nosaltres, esbrossar quan se trempa. Perquè sempre a canvi hem tingut un dilema. Perquè jo un dia me va pegar la brusca de posar la llimona sucada i un poc més hi tenim un de nou, aquest nostre. Perquè mo mare m'ho va dir de tot, perquè jo li diem, en lloc de raspar-la, li posem el suc i no té per què quedar dolent. No va quedar dolent, però, clar, se va triar molt, allò.
Tot. s'ha de triar perquè el vas fer triar. Mira, jo el brossat pot 400 grams de brossat, una catxeta, tinc que dir, de formatge fresc, supos que ja m'enteneu, de filat. Bueno,
sí. Molt bé.
Molt bé.
Però de quan, de què formatge fresc que no té, que no té marca?
200 grams. 200 grams. Un iogurt.
Marques el que vulguis.
Marca natural, ja me pots.
Però natural grec o natural normal?
No, natural grec.
Un iogurt grec.
I llavors 30 grams. 30 grams de farina d'arròs, un tassonet de llet, 10 vermell d'ou,
està apuntant tot,
i 5 clares a punt de neu.
Hem de dir una cosa, i abans de dir perquè és sucre. Així.
I 300 grams de sucre.
Perfecte.
Dormits.
A la dreta?
I taronja ratllada. No hi posi llimona.
Taronja.
I una polsa de canyella, però sempre heu de tenir por a la canyella, perquè vos pot espanyar, pot dominar gustot.
Sí, que és com el cilantre, que sí. Si te passes...
No és bo.
És vera que no és bo. No és
jo
bo.
Volia dir una cosa, Marta. Ens agraïm a Margalida que sigui tan generosa, perquè I no tant, tothom dona les receptes.
No,
amb no aquesta... Per favor, demano un plano als meus companys de realització. per favor, companys, un plano al directe aquí. Això val O, ara mateix. Aquestes notes que jo he pres aquí, t'atendré, però guardades. Ahir que justament a Tento el parlàvem de receptari caules de cuina menorquina, que s'ha publicat fa no res. Això és el receptari del dia de com trempar es brossat i sobretot sí. De com fer panades i robiols.
Sí. I ho torna a dir, que si no vos ha donat temps, que no passeu pena que mos recuperin a la carta, perquè no tots els dies un té el luxe de compartir les recetes d'Anna Margalida Alemany. Aquí desitjam unes bones festes, bona Setmana Santa, bones panades, també,
gràcies.
I bons robiols, i aquí t'esperarem per quan vulguis tornar, Margalida.
I per quan vosaltres vulgueu. Me teniu per quan vosaltres vulgueu.
Moltíssimes gràcies. Mira, amb ajuda d'Esturmi jo ho veig més senzill, perquè, clar, el tema de la massa...
I així te canses, manco.
Exacte.
Magarau, has sentit túrmits i ha vist el cel obert.
Tot fil per randa. Ja vos contaré com me queden aquestes panades.
Vida l'arxiu.
I fins aquí aquest equip de Guàrdia Especial Divendres Sant. En el control de so, Facundo Tenaglia, i qui vos ha parlat, Pep Díaz, vos desitgen unes bones festes de Pasqua.
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de Guàrdia. I'm gonna buy me a ticket out of here. Get on back to my baby's arms. My work's done, been away too long, but I'll be there with you as soon as we get off the phone. I'm going home, I'm going home, oh yeah. You should have seen me packed last night, reading every card, fax, and letter that you sent made me feel alright. As soon as I'm there, we'll make up for all the time I've been away. I've got a lot to share. I'm going home. I'm going home. I'm going home to my baby's arms. I'm going home. You know that 10 long days can seem like 10 years away from you. Telling you the truth now, I've gotta spend this cash, take myself straight home to you. That's what I'm gonna do. I'm gonna buy a ticket out of here, get on back to my baby's arms. There ain't a thing or nobody gonna get in my way. I'll be on the first thing smoking, man.